Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
La Comissió d'Ètica Pública qualifica de legal el nomenament com a tresorer de l'Ajuntament de Josep Abellan, investigat en el cas Mercuri. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Tot i això, la comissió admet que aquest nomenament podria suposar un desprestigi per l'administració local, així com generar desconfiança per part de la ciutadania. Nani Valero és portaveu de la Crida, formació que va portar el nomenament a la comissió.
No sembla que hi hagi una il·legalitat manifesta o una incurrència d'irregularitat, però també la comissió ètica el que diu és que clarament aquest tipus d'actuació de la persona que ho ha designat i que ha signat el seu nomenament perjudica clarament el prestigi de la institució, que si bé s'ha fet un procediment es podria haver fet un altre molt més transparent.
Abellan substitueix el tresorer que va marxar a Cerdanyola mentre no es resol el concurs públic obert per cobrir aquesta vacant.
Els veïns de Can Llong reclamen que el nou CAP compti amb una plantilla pròpia.
La proposta del Departament de Salut és que el nou ambulatori comparteixi professionals amb el CAP Can Rull, un extrem que des de la Unió Veïnal de Can Llong i Castellarnau no comparteixen. Ho han fet sentir aquesta emissora l'endemà que es fes pública l'adjudicació de les obres per construir l'equipament.
En àmbit més general, la notícia del dia és que el coronavirus ja ha arribat a Catalunya.
Confirmat el cas d'una dona de 36 anys de nacionalitat italiana i resident a Barcelona que hauria contret el virus del seu país, on va estar fa un parell de setmanes. Des del Departament de Salut asseguren que el seu estat és lleu, com el del 80% dels casos.
I en esports, el Sabadell tindria 7 punts més que ara si els partits duressin 85 minuts.
Els finals de partit han estat perjudicials pels arlequinats i han fet reduir la diferència amb la resta d'equips del grup 3 de segona B. Això els ha portat a estar a només 3 punts del cinquè classificat.
Són algunes de les notícies que us desgranarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 12 graus a Sabadell, temperatures que han baixat i molt respecte al dia d'ahir. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Hola, bona tarda. La nuvolositat minvarà d'oest a est fins a quedar el cel serè o poc ennuvolat a la meitat oest i mig o molt ennuvolat a la resta. A més, el front que ha creuat aquest matí fa baixar la temperatura en general i la màxima oscil·larà entre 10 i 15 graus al Pirineu, entre 12 i 17 graus al Prepirineu i a la depressió central i entre 16 i 21 graus a la resta de Catalunya. A banda, és important destacar el vent perquè s'intensificarà en general i aquesta nit hi haurà cots forts al Camp de Tarragona. Pel que fa demà, predominarà el cel serè o poc ennuvolat, tret del terç nord on s'esperen nevades a partir de 1.000 metres i el cel estarà molt ennuvolat a les comarques de Girona. La temperatura continuarà a la baixa i el vent bufarà amb ratxes superiors a 70 km per hora. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació bastant tranquil·la aquesta hora a la xarxa viària catalana. A la C58 sí que trobem 2 quilòmetres de cues a Terrassa per anar cap a Manresa i a la P7 hi ha problemes a Barberà, on hi ha 3 quilòmetres de cues per enllaçar amb la B30 en sentit sud i 2,5 quilòmetres en sentit nord. A Barcelona, trànsit molt dens a la Ronda de Dalt entre Diagonal i la Meridiana en els dos sentits. Passen pràcticament 4 minuts de les 7. La Comissió d'Ètica Pública avala el nomenament del tresorer accidental, tot i que amb matisos. El dictamen a més determina que la designació s'ajusta a dret i, per tant, no incompleix ni la legislació vigent ni tampoc el codi ètic de l'Ajuntament. Ara bé, admet que el fet que Josep Abellan, la persona nomenada pel govern per ocupar el càrrec, estigui investigat en el cas Mercuri, pot comportar un prejudici al prestigi i a la confiança de la ciutadania en l'Ajuntament.
La Crida per Sabadell va sol·licitar que la Comissió d'Ètica Pública analitzés el nomenament de Josep Abellan a mitjan de gener, quan es va fer públic. La formació incidia en tres aspectes: l'acumulació de càrrecs, Abellan també és cap de serveis econòmics del consistori, la poca transparència en el procés que s'havia seguit i la idoneïtat de la persona triada per estar sent investigada en el cas Mercuri. Un mes després de fer la petició, ha transcendit el contingut de l'informe que dona llum verd al nomenament d'Abellan i recorda que ni la legislació ni el codi ètic limiten la situació d'un processat i apel·la a la presumpció d'innocència. La portaveu de la Crida, Nani Valero, accepta que el dictamen no recull cap il·legalitat o irregularitat en el nomenament, però es continua preguntant si era ètic posar en el càrrec un perfil com el de Josep Abellan.
Evidentment, les coses, tal com diu l'informe i en l'altre cas també, es poden fer. Sí, però és ètic? Aquesta és la pregunta i per això ens hem dotat d'una comissió d'ètica pública i que en aquest cas, com en l'altre, no ho defensen com una acció 100% correcta parlant des de l'ètica.
Nani Valero també s'ha mostrat preocupada perquè el seu grup no hagi rebut el dictamen de la Comissió d'Ètica Pública fins avui, un cop s'ha filtrat a la premsa.
I avui la comissió d'Esmatzes hem conegut que reprendrà aquest divendres. Recordem que la seva presidenta, Lourdes Ciuró, la va anul·lar després que la Crida, per la seva banda, presentés el contracte de la neteja viària i la recollida d'escombraries a la comissió jurídica assessora. Ciuró argumentava que aquest gest s'avançava a les possibles conclusions de la comissió. A petició d'Esquerra i la Crida, que sumen més d'una cinquena part de la comissió, aquesta s'ha hagut de reprendre i ho farà aquest divendres amb els tres punts proposats per les dues formacions.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Els veïns de Can Llong i Castellarnau reivindiquen que el centre d'atenció primària del barri tingui personal propi. Així ho ha apuntat a Ràdio Sabadell la presidenta de la Unió Veïnal de Can Llong i Castellarnau, Tània Caubera, l'endemà que s'hagi fet oficial l'adjudicació de les obres de construcció del reivindicat CAP Can Llong.
No habría un estatus fijo. No, el ambulatori de Can Llong tiene que ser como todos los ambulatorios que hay. Ya se sabe que hay y que habrá, bueno, el sistema sanitario de Sabadell, como de toda Cataluña, va fatal. Pero bueno, dentro de lo que hay, queremos un CAT como todo CAT que hay en Sabadell.
Segons va anunciar Sanitat l'any 2016, després d'arribar a un acord amb l'Ajuntament, el nou ambulatori tindria personal del CAP Can Rull, que hi aniria de forma rotativa. Encara en l'àmbit sanitari, el Codi Ictus amplia l'atenció dels pacients en fase aguda fins les 24 hores, enfront al límit de les 8 hores implantat fins ara. El protocol incorpora aquesta novetat arran dels resultats d'un estudi recent. Segons l'informe, fins a les 24 hores encara es pot recuperar la funcionalitat de les cèl·lules afectades.
Durant el 2019, el Taulí ha tractat 67 pacients en fase aguda a través del Codi Ictus. La majoria d'aquests malalts van acudir a l'hospital abans de les 12 hores posteriors a l'atac. Malgrat tot, el neuròleg del Taulí, David Cànovas, assegura que l'ampliació del temps d'atenció fins a les 24 hores comportarà canvis. Són declaracions al programa al matí.
No és habitual que un malalt arribi a les 12 hores, perquè el malalt, quan té símptomes, no sol esperar. I realment això tampoc ha implicat que sigui ara doncs, una voràgine de malalts al parc taulí, ni molt menys. Però sí que aquestes finestres, que no, que són malalts que ja porten 4 hores d'ictus, 6 hores, doncs, són malalts que abans doncs, igual ja no fèiem res més i ara doncs, sí que fem un estudi avançat, ràpid, i intentem tractar aquesta artèria si està realment tapada i si es pot obrir.
Aquest és un canvi més dels incorporats en aquests 14 anys de Codi Ictus als hospitals catalans. Per Cànovas, el protocol està suposant efectes evidents entre els pacients, ja que a part de reduir-ne la mortalitat, també està evitant les seqüeles en un 30% dels casos.
Cada cop són més persones i més joves. Estem parlant de les addiccions de conducta amb els jocs en línia i les apostes esportives. El govern espanyol vol frenar aquesta tendència amb un decret que limita la publicitat de les cases d'apostes. Només es podran emetre anuncis entre la 1 i les 5 de la matinada i no es permetrà que personatges famosos els protagonitzin ni que incitin a apostar o facin falses promeses.
Ara bé, el govern ha cedit en les transmissions esportives i es podran emetre anuncis per la ràdio i la televisió a partir de les 8 del vespre. A part, que és molt difícil regular aquesta publicitat a internet. Per aquests motius, Glòria González, psicòloga del Centre ITA Salut Mental, argumenta que no n'hi ha prou.
Tenemos en cuenta que se está contemplando con mayor exhaustividad el problema de juego, pero sí es insuficiente, porque es que a nivel de publicidad, a todas horas del día, sobre todo los menores, que están todo el día, ¿no?, con el ordenador haciendo cosas, es que es un continuo publicidad sobre juegos, etcétera, etcétera.
Per detectar casos d'addiccions cal estar atents a la conducta, passar moltes hores connectats, dir mentides per seguir apostant o canviar hàbits de conducta com deixar de dormir o aïllar-se per seguir davant de l'ordinador. A l'estat espanyol, el joc en línia va facturar més de 500 milions d'euros el 2017 i no ha parat de créixer des que va aparèixer el 2012.
Notícies vespre.
El bestiari festiu de Sabadell no para de créixer. El cap de setmana de la Salut, la ciutat estrenarà per primera vegada una bèstia solemne. Es tracta del lleó de Sabadell, que està impulsant l'associació Enculturat.
I estan treballant des del mes d'octubre i ben aviat veurà la llum, concretament el dissabte 9 de maig a la tarda a la plaça Sant Roc. El constructor de la bèstia és l'artista vallesà Jordi Grau, del Drac Petit de Terrassa. David Hidalgo, vocal de l'entitat que promou la bèstia, ha donat més detalls de les persones que hi ha implicades.
Té un ball que ha sigut composat per en Xavier Moixent, com mestre de la música tradicional, que ha participat moltes vegades amb els tradicionaris, amb diferents grups de cultura popular des dels anys 80 aproximadament. Estem treballant amb la coreografia, que estem ultimant de detallar, però passa que falta que en Jordi Grau, l'artista que ens està fent el lleó, ens acabi de donar el lleó ja físicament per començar els assajos com a entitat i acabar-ho de tenir tot a punt.
El lleó comptarà amb 5 padrins, 3 d'ells seran altres elements de la cultura popular, mentre que 2 seran personatges de carn i ossos. En concret, la periodista del diari de Sabadell, Pilar Mengol, i Xavier Cordomí, recuperador del bestiari històric de Barcelona.
El pròxim dissabte 29 de febrer s'estrena el documental Can Oriac, crònica històrica del barri a l'espai polivalent del Parc del Nord. 26 persones que han vist néixer, créixer i desenvolupar aquesta part de la ciutat posaran veu a la peça.
11 mesos després de començar els rodatges, l'audiovisual veurà la llum dissabte dins del marc del febrer cultural del barri. El director del documental, Xavier Rossell, explica al programa Al Matí els motius per dur a terme aquesta producció.
Considero que Can Oriac no és un barri, és una ciutat a part. Té entitat pròpia per la seva idiosincràsia, per tot plegat, perquè allò ha estat un centre comercial molt important, allà han hagut molts artistes, han hagut molt moviment, molts bars, molta vida, Can Oriac té vida pròpia, evidentment, i estava clar que si s'ha de triar un lloc a Sabadell com a lloc per fer un documental amb tota la seva història, totes les coses que han passat, és Can Oriac.
L'exclusivitat de les imatges utilitzades és una de les coses que aporta un valor afegit a un documental que ha utilitzat unes 300 fotografies, segons ha especificat Paco Vilchez, periodista i guionista del reportatge.
El Saló del Vehicle d'Ocasió podria marxar de la ciutat l'any que ve si l'Ajuntament no es replanteja la relació amb el Gremi de Tallers de Reparació i Venda d'Automòbils i Recanvis. A pocs dies de l'inici de la 13a edició d'aquesta fira, els agremiats lamenten que no reben el suport que necessiten del consistori municipal.
Durant la roda de premsa de presentació del Saló, que se celebrarà a Fira Sabadell del 5 al 8 de març, el president del Gremi, Hipòlit Moreno, ha explicat que van demanar instal·lar una carpa tipus pavelló per encabir més expositors que hi han volgut participar, però que el govern local no els ha facilitat les coses.
Les dificultats han sigut molt, molt grans i la carpa pues, no es podrà muntar amb les queixes pertinents i correctes i adients i normals per part d'alguns expositors, però que s'han acabat adaptant i al final no ha estat més que facilitats, però que facilitats que no em puc comptar per els responsables de l'Ajuntament de Sabadell, cosa que no ens passa amb altres poblacions. Vale? Aquesta fira pues, ja demanda a altres poblacions per poder-la acollir, però bueno, entenem que és una fira que va néixer a Sabadell i no tindria sentit que sortís de Sabadell. La nostra esposa és per continuar, però bueno, agrairíem pues, que hi hagués més mà estesa amb aquest tipus d'inquietuds.
El Gremi demana a l'Ajuntament fer autocrítica, seure i parlar i sincronitzar les velocitats del públic i el privat. Des del consistori, la tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic, Montserrat González, explica que els requeriments són de seguretat però que la petició no està denegada.
Hi ha una sèrie de temes de seguretat que l'Ajuntament no es pot saltar. Pensem que a sota hi ha un pàrquing i llavors el que es va plantejar en un principi és fer uns forats per fixar la carpa, com que això no es pot fer perquè hi ha un perill de filtracions d'aigua. És el que es planteja és fer com un bloc de formigó per poder instal·lar la carpa ben instal·lada, perquè és una carpa gran, d'unes dimensions bastant grans, però no s'ha denegat aquesta carpa, vull dir, estem en temps.
Des del Gremi creuen que el canvi de la gestió de l'espai que ha passat de Fira Sabadell a Via Pública ha complicat la situació. A partir del dijous de la setmana que ve, 13 expositors tindran 250 vehicles exposats a Fira Sabadell, els quals no tindran una antiguitat superior a 3 anys, recorreguts menors als 40.000 quilòmetres, s'ofertaran amb garanties entre l'any i els 5 anys i amb la revisió feta dels 100 punts d'inspecció i l'etiqueta ecològica.
150 alumnes del grau oficial en disseny de l'Escola Superior de Disseny, l'ESDI, tenen temps fins divendres per resoldre de manera creativa tres reptes plantejats pels seus patrocinadors. Parlem del Pla Can Play i una marató creativa, també anomenada Hacktor. Els estudiants hauran de desenvolupar una idea, fer un prototip i testejar-lo i també realitzar un vídeo per presentar la seva solució al repte proposat.
Les empreses Gallina Blanca, Wacom i Hansgrohe han estat les encarregades d'encomanar-se les fites a assolir pels estudiants des d'aquest dilluns. L'organitzador del PUC en Play és el professor de l'ESDI, Carlos Cabezón.
Sobretot també és trobar-se amb un briefing real, és a dir, un briefing que no ens hem inventat els professors, sinó és un briefing que proposen empreses de cadascuna del seu sector, però reptes que com a empresa volen solucionar també. No? Llavors, per ells també és un al·licient de dir, bueno, només és que em prepari, sinó també em sento responsable de poder fer, encara que faci primera carrera o segona carrera, d'allà afrontar un repte que m'està proposant una empresa de l'alçada com de Gallina Blanca.
Adobe, Off Fest, Moleskine, Back to Eco, Putos Modernos i Manuela Barcelona també col·laboren com a sponsors amb regals pels guanyadors i donant conferències. L'esdeveniment també permet als alumnes aprendre nous coneixements i establir contacte amb professionals del sector del disseny.
Ràdio Sabadell inicia demà una secció setmanal que girarà al voltant del desenvolupament tecnològic i digital. Es farà dins del magazín al matí de 12 a 1 del migdia. La iniciativa s'inclou en el programa d'activitats de la Mobile Week, a la qual la ciutat s'hi suma per primera vegada, un certamen que s'inaugura precisament demà amb una conferència a càrrec de l'assessor de comunicació, Antoni Gutiérrez Rubí, sota el títol Intel·ligència Artificial, Ciutats i Ciutadania. El magazín estrenarà demà precisament aquesta secció amb els representants dels 5 agents locals que hi participen: l'Ajuntament, el Taulí, la Cambra de Comerç, l'ESDI i la Universitat Autònoma de Barcelona. Més notícies en format més breu. Josep Oliu, president de Banc Sabadell, assegura que no van rebre pressions per traslladar la seu social fora de Catalunya.
Concretament de la plaça Sant Roc a Alacant. Oliu ha garantit que no va rebre cap trucada de pressió de ningú i que el trasllat va respondre a una decisió purament tècnica com a resposta a un pla que havia preparat l'entitat davant l'escenari obert de l'octubre de 2017. El president de l'entitat diu que després del referèndum van patir fuites per un valor de 4.600 milions d'euros.
Ciutadans demana al PSC que posi la bandera andalusa al balcó de l'Ajuntament el Dia d'Andalusia, el 28 de febrer.
El grup municipal assenyala que d'aquesta manera els socialistes complirien amb una de les seves propostes com a oposició i que el gest significaria un símbol de convivència i concòrdia.
I l'Ajuntament de Castellà rebutja l'alliberament d'un monitor acusat d'un presumpte delicte d'abusos sexuals a menors.
El consistori considera que la decisió presa pel jutjat d'instrucció número 2 de Sabadell no prioritza la protecció dels alumnes afectats. En canvi, donen suport a la petició del Ministeri Fiscal, que demanava presó provisional o de manera subsidiària prohibir la seva entrada al municipi. L'home era monitor de lleure d'una escola d'infantil i primària i va ser detingut la setmana passada.
Maria, a tu t'han pujat el sou perquè tens cotxe nou, no?
Nou? No, sembla nou.
Porta el cotxe a mides i per 49,99 euros tens canvi d'oli més filtre. I gratis, revisió de seguretat de 30 punts per cotxes de més de 10 anys.
Any nou, cotxe com nou. Demanant cita a mides.es.
Mides.
Mides està a Sabadell, carrer de Maria Aguiló, 6. Demana la teva cita.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca i avui la informació passa, com no, per la sanitat i per la crisi del coronavirus que arriba a Catalunya amb el primer cas confirmat.
Es tracta d'una pacient italiana de 36 anys, resident a Barcelona, que ha donat positiu després d'haver viatjat a la zona entre Bèrgam i Milà la setmana passada. Va ser ella mateixa qui va acudir a l'Hospital Clínic per símptomes compatibles amb el virus. Joan Guix, secretari de Salut Pública, ha confirmat que els criteris s'ampliaran per a aquella gent que hagi viatjat no només a Wuhan, sinó també a Israel o a les zones d'Itàlia, que més casos registren. Gui ja ha informat també que fins ara ha descartat 10 casos sospitosos de coronavirus i que actualment encara estudien uns 7 o 8 més.
La dona del pacient que va donar positiu per Covid-19 ahir a Tenerife també està contagiada pel coronavirus.
Es tracta del cinquè cas confirmat a Espanya i el tercer en poc menys de 24 hores. El seu home és un metge italià que va donar positiu a les proves en el dia d'ahir, amb dos provenen de la zona d'Itàlia on va començar el brot. Aquests dos positius obliguen a mantenir aïllats els més de 1.000 hostes que es troben al mateix hotel en el qual s'han detectat aquests dos casos pel risc de contagi.
El ministre de Sanitat demana tranquil·litat i assegura que els tres casos tenen justificació.
Abans de la reunió del Consell Interterritorial de Salut, Salvador Illa ha confirmat que els tres nous casos són importants i que això significa que no hi ha cap transmissió acreditada a Espanya. També ha volgut remarcar que, tot i que la coordinació entre autonomies és excel·lent, és el moment de reforçar-la. El Consell té lloc aquesta tarda amb participació de representants de totes les autoritats autonomies per establir un pla d'actuació davant de possibles nous contagis.
I a Europa els casos de Covid-19 continuen creixent, no només a Itàlia.
El focus del coronavirus a Europa va començar al nord d'Itàlia, on continua creixent el nombre d'infectats fins als 238 i ja són 7 les persones que han perdut la vida. Altres països d'Europa han confirmat avui els seus primers casos, com ara Suïssa i Croàcia, amb un cas confirmat cadascuna, i Àustria, amb dos. A escala mundial, els contagis són ja més de 80.000 i els morts són 2.705. La xifra de persones que ja estan recuperades puja per sobre dels 27.500.
I aparquem les qüestions relacionades amb el coronavirus. Rebutjada la querella del Partit Popular contra el president Quim Torra per usurpació de funcions públiques. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no ha admès a tràmit la denúncia, tot argumentant que no existeix un automatisme entre la pèrdua sobrevinguda de la condició de diputat i el cessament com a president. I afegeix també que aquesta qüestió ha de ser analitzada pel propi Parlament de Catalunya. El Tribunal també ha recordat que el reglament de la cambra preveu el cessament en cas de condemna penal ferma. Moment ara pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Els últims minuts de partit no estan sent del tot beneficiosos pel centre d'esports, malgrat continuar líder. Els dos últims partits de Lliga contra l'Orihuela i l'Olot són els clars exemples de la millor de les sensacions i del pitjor dels regustos. En general, però, els d'Antonio Hidalgo han sortit perdent. Bona tarda, Sergi Parc.
Bona tarda, Karen. Si els partits duressin 75 minuts, el conjunt arlequinat comptaria amb 3 punts més al Sarró. Si en duressin 80, el balanç seria de més 4. I si l'àrbitre xiulés al final abans del minut 85, el Sabadell tindria 7 punts més. En tots els casos, i fent el mateix càlcul amb la resta de conjunts del grup 3 de segona B, les diferències s'eixamplarien de forma impactant. Si duressin 75 minuts, el Sabadell seria líder amb 51, 2 més que el Castellón i 11 més que el cinquè. Si en duressin 80, el conjunt arlequinat tindria 3 punts més que els orelluts i 12 més que el cinquè. I si els partits s'acabessin en el 85, el Sabadell seria primer amb 55 punts, el Castellón segon amb 48, i després amb 43 vindrien els tres filials, Barça, Villarreal i Espanyol.
A Olot van volar 2 punts en el temps de descompte, però la bona notícia és que Néstor Carol es va reconciliar amb el gol. L'últim gol que havia marcat el del Graó va ser el passat 30 de novembre en el triomf per 2-1 contra l'Egea. Diumenge, doncs, va ser un retrobament amb el gol necessari per un jugador que va ser capaç d'enllaçar 4 jornades seguides marcant i que en aquell moment es va erigir com el pitxitxer arlequinat. Néstor Carol.
Puc traure algo positiu a part del punt, pues bueno, el gol que jo crec que em vindrà molt bé per a tornar a agafar confiança i, com sempre dic, si xue davanter tinc que marcar gols o si no crear moltes ocasions i per això tinc que seguir així, no?
Avui Néstor Querol i els seus companys han gaudit del segon dia de descans consecutiu. Demà el Sabadell tornarà als entrenaments mirant ja el compromís de diumenge a les 6 davant el Llagostera. La sessió tindrà lloc a Sant Oleguer a partir de 11:15 del matí.
I com cada dimarts obrim bloc de futbol sala i arrenquem amb la segona divisió B. El Club Natació Sabadell s'ha recuperat del tot de la crisi de resultats patida. Després de la tempesta de les 9 jornades seguides sense guanyar, ha arribat la calma a l'entitat nedadora amb 2 victòries consecutives.
L'última per 2-4 a Lleida, que permet agafar un bon marge als de Borja Burgos respecte al descens. Oriol Arderiu, jugador del Natació Sabadell, explica el canvi de xip.
A la segona volta vam decidir intentar donar un canvi de dinàmica, ja sigui més intensitat si era possible, bueno, tot. I ens vam trobar amb un resultat favorable a Mataró. La setmana passada pues, vam ser bastant superiors al rival i també va ser una alegria bastant heavy. I aquest Xinde va ser un partit molt disputat, a un camp supercomplicat, amb un rival més que digne. I bueno, a base de treball i de sacrifici pues, vam poder tornar a guanyar.
El club es col·loca un punt d'una escola pia que és ara qui sembla que no sap sortir de l'espiral negativa. 3 derrotes seguides per als de Pedro Donoso amb el 3-5 encaixat contra el Calvià, però el tècnic no perd la calma.
Solo miramos para arriba, ¿no? Aunque nos sabíamos que hayas caído un poquito, pero bueno, yo creo que nuestro objetivo está intentar estar entre los 5 primeros y hace 3 semanas estábamos a punto de entrar y ahora después estamos un poquito más descolgados, ¿no? Lo mismo que nos ha pasado a nosotros les puede pasar a otros y lo importante es seguir entrenando y confiando en el trabajo, ¿no?
Ara els escolapis se situen a 9 punts de la zona play-off.
I un esglau per sota, tercera divisió, l'Amics del Pou Nou Escorial continua aferrat al liderat gràcies al contundent triomf per 7-1 davant el Xarxa Horta.
Trencant així la ratxa negativa d'haver sumat tan sols un punt de 12. Vista el més dur que han passat el dels Marinals, el jugador Aaron Plaza demana deixar de banda els excessos de confiança.
Vamos de semana en semana porque si hace un mes nos confiemos y ya han habido dos derrotas o tres seguidas. Y tenemos que jugar partido a partido porque si no, no llegaremos a lo que queremos, que subir, hacer el playoff y subir.
Mentre els de Fernando Castejón estan ben instal·lats a la zona noble, el grup Arraona s'hi allunya, ara vuitè a 6 punts del segon, després de caure 2-5 contra l'Olímpic Floresta. Pep Girbent, jugador raonista, admet que les sensacions no són bones.
La sensació és aquesta de, bueno, de que hem potser deixat escapar una mica la part alta de la taula, no? Aquesta derrota, sigui que seguim estant allà, tampoc no marxem molt, però sí, és això, és un partit que comptàvem guanyar, que esperàvem guanyar, i bueno, no va sortir com havia de sortir, però bueno, ja et dic, a seguir, a intentar aquest dissabte que ve una pista complicada en el camp del Canet, doncs intentar guanyar.
Els pròxims compromisos dels dos equips sadallencs, de fet, seran al Maresme, dissabte a 14:45, els arraunistes a Canet de Mar, l'endemà a 11:45, el Nou Escorial a Premià de Mar.
I tanquem el bloc amb el futbol sala Sabadell Femení Clínica Dental Navarro, segon classificat de la Divisió d'Honor Catalana, una posició que ha assolit després de superar un inici irregular de campionat, encadenant 6 triomfs consecutius.
Les arlequinades passen pel millor moment, però el líder Les Corts continua comandant la classificació amb mà de ferro, amb 6 punts d'avantatge, i havent disputat un partit menys. Les bases de competició estableixen que només pot ascendir a segona nacional el primer classificat, però el tècnic de les sabadellenques, Marc Muñoz, explica per què s'ha de lluitar per, com a mínim, cada segones.
En principi només puja el primer, però vam estar repassant i els últims 6 anys han pujat 5 segons, o sigui que encara que no, potser no arribem potser a la primera plaça, s'ha de lluitar fins al final per mantenir aquesta segona també.
Una categoria per sota, el filial del futbol sala Sabadell Femení és líder. De fet, l'any passat ja va guanyar la Lliga i no va poder ascendir perquè el primer equip, ara nodrit de jugadores d'aquella plantilla del B, va baixar. Les de Muñoz busquen tornar a assolir la segona divisió i el seu camí cap a l'ascens continuarà aquest dissabte a 16:45 a Cal Balzac, rebent el Jesús Maria.
Els problemes de salut envolten aquests dies el ciclisme en general i a David de la Cruz en particular. El sabadellenc es recupera d'un refredat que el va obligar a posar peu a terra a la quarta etapa de la Volta a Andalusia.
El ciclista del Team Emirates fins llavors estava completant una bona ruta del sol des del primer dia en el top 10 de la general. De cara al futur més pròxim, té marcat en vermell en el calendari el Giro d'Itàlia, una gran cita que es manté en suspens degut als casos de coronavirus diagnosticats en els últims dies al país transalpí. De fet, corren perill clàssiques com la Milan-San Remo o la Adriàtic d'una setmana que s'han de celebrar abans. De la Cruz està, com tots, a l'expectativa.
Suposo que de moment s'ha de veure, no?, com acaba el tema, si acaba sent una epidèmia o una pandèmia, no? Però sí que és cert que qualsevol cosa que doni estabilitat d'ordre ens preocupa, ja no només el Giro d'Itàlia, sinó també són els Jocs Olímpics, no?, que estan més a prop de la font d'on va sortir el problema i bueno, hem de veure com es controla això i que tant de bo, doncs, bueno, que diem això amb un ensurt, malauradament, de les víctimes que hi ha hagut i que tu pugui tornar a la normalitat el més aviat possible.
El sabadellenc, acabant de passar aquest refredat, està previst que torni a la competició amb la París-Niça. Malgrat l'abandonament a terres andaluses, De la Cruz creu que s'està seguint el bon camí.
Està clar que és una llàstima, no?, el no haver pogut acabar la cursa amb les sensacions que jo volia, però l'important és que la feina s'està fent bé i que, bueno, que hi ha imprevistos i que s'han de passar de la millor forma possible.
La París-Niça, una altra cursa d'una setmana, arrencarà el pròxim 8 de març.
I a la primera divisió de bàsquet en cadira de rodes, el Global continua ben immers en el pitjor tram de la temporada. En total són ja 5 derrotes seguides pels sabadellencs.
L'última contra el líder, Casa Murcia-Getafe, per 33-54. Òscar Pérez, jugador de l'equip, admet que era difícil fer saltar la banca.
Ha sido un partido que ya preveíamos que iba a ser difícil porque es un equipo que está luchando para acceder a División de Honor. Y bueno, nosotros intentar hacer nuestro partido, intentar hacer lo que sabemos hacer y bueno, y enfrentarlo de la mejor manera posible.
En l'última jornada de la fase regular, els dos Cartrigo visitaran la pista de l'Adapta Zaragoza dissabte a 16:45.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Menys Menys d'un minut per dos quarts de vuit. És moment de tancar el Notícies Vespre d'aquest dimarts 25 de febrer. Recordant-vos que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials. Tornem amb més informació a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Però ara no marxeu perquè la programació continua a les 8 amb l'Espia de Mahler. Que acabeu de passar un bon dimarts. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.